6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Congrés dels Diputats ha fet avui el primer pas per regular la llei de, per llei l'eutanàsia. Tots els grups parlamentaris, amb l'excepció del PP, han donat suport a una proposta del PSOE que contempla el que qualifica de final anticipat de la vida amb l'objectiu d'evitar allargar el patiment de persones amb malalties greus i incurables o amb discapacitat crònica que impliqui un gran sofriment. La iniciativa ha estat definida com a garantista pel portaveu socialista, per la portaveu socialista Ariana Lastra, i ha dit que aborda qüestions ètiques, mèdiques i jurídiques. D'altra banda, es fa el primer pas per equiparar els permisos de maternitat i paternitat. En aquest cas, tots els grups del Congrés han votat a favor d'una proposta d'Units Podem perquè pares i mares tinguin 16 setmanes d'aquest permís cadascun. Recuperem la plana política de casa nostra. Pedro Sánchez ha avisat avui des de Berlín, on s'ha entrevistat amb la cancellera alemanya Angela Merkel, que l'independentisme ha de girar full del que representa l'1 d'octubre i afegir-se al diàleg dins el marc de la Constitució. El president del govern espanyol ha tancat la porta a un nou referèndum com el de l'1 d'octubre després que tant el president Quim Torra com el vicepresident Pere Aragonès afirmessin que calen més jornades com les de l'últim referèndum. A 15 dies de la trobada entre Sánchez i Torra a la Moncloa, el cap de l'executiu espanyol ha assegurat que ell i el seu equip estan treballant perquè aquesta cita sigui un èxit. I en plana internacional, el Tribunal Suprem dels Estats Units ha donat la raó a Donald Trump en l'ordre que havia implementat ara fa ja uns quants mesos, coneguda com a veto migratori i que prohibia l'entrada al país de ciutadans de diversos països de majoria musulmana. El suport del Suprem, aquesta mesura de Donald Trump, ha estat aprovat per una majoria justa de 5 magistrats contra 4. Ja des del Twitter, el president nord-americà ha reaccionat a aquesta decisió amb un missatge en què celebra que es mantingui aquest veto migratori. En plana cultural, el Saló d'Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, a Barcelona, al passeig d'Isabel II, número 1, es fa a les 8 d'aquest vespre un concert amb la soprano Gisela Parodi, la contralt Aranza Zu García i la pianista Marina Pelfort. Interpretaran l'Stabat Mater de Pergolesi. I destaquem que avui se celebra la festa de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei. A diferents temples d'arreu de Catalunya, especialment a Barcelona, l'Oratori de Bonaigua i l'Església de Montalegre, al barri del Raval, acolliran diferents celebracions aquest vespre en honor del fundador de l'Opus Dei, que va morir avui fa 43 anys. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel, de seguida al Mirador de l'Actualitat. Abans, el pensament del dia, avui amb Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians.
Jesús ens dona un nou mandat. A l'Evangeli de Joan, 13:34-35, ens diu: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. I afegeix: tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres. Crec que aquest nou mandat ens obliga a una reflexió sincera. La nostra Església, la que vivim cada dia, la que ens envolta, la que participem nosaltres mateixos, constitueix un bon exemple d'aquest deure que tenim. I nosaltres, sacerdots, religiosos, religioses, laics, actuem d'acord amb ell. No succeeix en masses ocasions que diem amb aquells germans no, perquè són de Pau, o amb aquells altres tampoc, perquè són de Pere, i ens tanquem amb els nostres grups d'afinitat, en lloc de viure la fraternitat i la comunió de l'Església? Sovint, o potser només en ocasions, la nostra fe la posem al servei de banderes mundanes, de banderes del món, perquè no volem entendre que en el cel no n'hi ha de banderes, només hi ha la creu. Reconstruir l'amor entre nosaltres és un deure que cal complir i que s'expressa en la unitat i en la disponibilitat per treballar plegats.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaen.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem analitzar el fet que creix la indignació davant del cas de la Manada per la decisió, coneguda ja, de posar en llibertat amb fiança de només 6.000 euros els 5 nois, una decisió presa pel Tribunal Navarrès ara fa uns dies, el mateix que els havia condemnat per abús sexual i no pas per violació. El límit era el 7 de juliol, que és quan es compleixen 2 anys de la presó provisional, de la preventiva. I això, pensem, i ho podem dir avui amb la màxima objectivitat i el màxim respecte a la justícia, que això no era obstacle perquè es pogués dictar igualment presó en virtut d'una condemna que, encara que no sigui ferma, permet l'empresonament. Aquest, precisament, és l'argument per a la decisió judicial de llibertat, amb un vot particular, això sí. Les protestes per la sensació de desprotecció de la víctima i pel que una part important de la societat espanyola qualifica de justícia patriarcal no s'han fet esperar i continuen molt vives. Ens preguntem si davant d'això podem seguir tenint confiança plena en la justícia. Les respostes segur que no són fàcils. I avui ens acompanyen per analitzar l'actualitat, d'una banda Mireia del Pozo, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, també col·laboradora d'aquesta casa a través del programa Plusvàlua i també de l'espai Plusvàlua Dones. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver vingut. També tenim amb nosaltres un altre antic col·laborador, Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui podem dir que és un col·loqui d'advocats des de diferents disciplines. També tenim Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení, exregidora de l'Ajuntament de Mataró i també col·laboradora de Plusvàlua. Bona tarda.
Bona tarda.
I del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bona
com
tarda.
Estem?
Molt bé.
Bé, què podem dir d'aquesta decisió de posar en llibertat la Manada i de tot el que és la reacció social? I potser també, segur que podrem entrar-hi en el rerefons, en el que és la confiança en la justícia. Vol començar... Lluís Batlló, per exemple.
Jo en primer lloc penso que últimament estem veient com la justícia, tothom opina com si fos una mica doncs, un partit de futbol, en el qual dius, aquell àrbitre ha estat bé, aquí l'Iniesta potser no tant. I clar, la justícia és una cosa molt sèria, no? I potser en el tema del procés, que hem tingut un tema tan mediàtic, o el tema de la manada, tots ens atrevim a opinar. I està bé, perquè la justícia ha de posar-se en tela de judici, valga la redundància, però també és veritat que per opinar hauria de veure's la sentència, hauria de veure, llegir-la, estudiar-la, inclús veure el judici, perquè poden haver-hi reaccions o situacions en les que nosaltres ens puguem escandalitzar, que després, a veure, a mi no sempre em donen la raó. Això és un tema molt mediàtic i per això, diguéssim, tothom opina, però en temes molt menys importants, diguem-ho així, o almenys importants per la societat...
Els que vostè tracta com a advocat
clar,
cada dia.
Cada vegada que no em donen la raó no m'escandalitzo, simplement faig un recurs, no? Llavors, per això que vull dir que no podem dir la justícia és dolenta per al tema de la manada. No, amb el tema de la manada potser hi ha hagut una interpretació errònia que s'haurà de polir via els recursos corresponents.
I les acusacions de justícia patriarcal o de masclisme que destapen decisions com aquesta poden tenir els seus arguments també, més enllà del rigor amb què s'opina, que això és una altra cosa.
Ara ho comentàvem fora de micròfon, no? Que sí que és veritat que si, diguéssim, el no és no per qualsevol vol. Que vull dir que tu pots ser una persona que puguis estar amb molts homes, no sé com dir-te, i que després no vulguis tenir una relació concreta. I el fet de ser liberal en aquest sentit no fa que un tingui menys dret a dir que no quan no. Això és una mica el trasfons de com ha portat, ara ho comentàvem, la defensa de la manada al tema, i això pues, a mi particularment no m'agrada. Però clar, la prova a vegades pues, no la decideix un.
Bé, més comentaris, Mireia del Pozo.
A veure, d'entrada estic d'acord amb el Lluís quan comenta el tema de que ha sigut un tema summament mediàtic i tothom s'ha sentit amb el dret de poder opinar, és cert, i bueno, no, com un partit de futbol. Sí, entesos, és cert, però és que realment és un cas molt, molt greu que ens ha afectat a tots, com a societat. Què passa? Ja no només a les dones, sinó als homes, per això jo parlo de la societat en general, que estem parlant de tema de drets humans i de justícia social. Ens està creant una inseguretat d'anar pel carrer immensa. Clar, és que la violència és el màxim que pot arribar a rebre una persona. Aleshores, jo, i dic jo per ser així molt clara, quan surto a la nit, si torno de treballar d'una conferència, doncs escolteu, jo no em sento segura. Com he d'educar els meus fills? Amb por? Amb que vigilin amb tota una sèrie de coses? Crec que aquí hi hauria d'haver-hi un canvi. I també un altre tema que m'ha sobtat molt ha sigut a nivell polític, ara que acabem de canviar del gobierno. Mm-hmm. Aquest gobierno, que realment considero que abandera un gran canvi posant a tantes dones al davant de ministeris, vull dir, això a Espanya no havia passat mai, doncs ara tenia un moment realment fantàstic per fer un pas endavant, posant-se al costat de la societat, ja no parlo tant a nivell legal, que comprenc i sé perfectament quin és el procediment, però sí que podia apretar fort, igual que ho ha fet amb altres casos, amb altres, no, Urdangarín, Raperos i etc. Molt bé, doncs aquí podia haver fet un pas endavant, abanderant al costat de les persones la seguretat, i no ho ha fet en absolut.
Mm-hmm. Bé, en tot cas, ara comentarem això si tenim temps, però abans, Olga Ortiz.
Bé, jo crec que aquí es tracta també de veure tres elements a l'hora de valorar si aquests nois tenien que sortir o no de la presó. Hi ha un element objectiu que és el que ens diu la llei d'enjuïssament criminal. Els 2 anys, no existe riesgo de fuga, van a ir a firmar, paguen una fiança, adequada a sus recursos, vale, fins aquí bé. Està l'element subjectiu, és a dir, també s'ha de tenir en compte, i ho diu la llei d'enjuïssament criminal, la rellevància social que té aquest cas, però clar, els 2 anys són els 2 anys. No sé jo si podien estirar tant com per estar dintre de la presó o allargar aquests 2 anys.
Però aplicar la condemna que ja tenen, encara que no sigui ferma.
No es pot aplicar.
No es pot aplicar, aquesta és la gran qüestió.
Aquesta és la gran qüestió. I a més hi ha un element moral. Jo com a dona crec que davant d'una situació de 5 homes que comencem riem, però després no és agradable la situació, he de dir de forma manifesta i que s'entengui i d'una manera creativa i que ningú tingui dubtes que no vull fer allò, o he de callar perquè tinc por que si m'ho poso, serà pitjor. Ara, just avui, La Vanguardia publicava de Molins de Rei.
Sí,
sí. Sí. La Vanguardia i altres diaris, i nosaltres ho veiem ahir. Sí, notícia coneguda, ja.
Si sortia del jutjat i llegia això, i deia, una altra vegada. Però què està passant amb els nostres joves? En què estem educant? En quins valors?
Bueno, doncs estem educant en això, en que impunitat total, en que poden fer el que vulguin, que no passa res, que se van de rositas.
Però jo penso, no tenen mares, no tenen germanes, és que ja posem-nos una mica, no sé si és que perquè jo tinc uns valors cristians que em poso a la pell dels altres i penso que no facis allò que no t'agradaria que et passés a tu. Mm-hmm. Llavors, en quin moment... Clar, hi ha un tema molt moral que està al carrer i tothom parla del tema de la manada. Perquè és un tema que esgarrifa, perquè no s'entén, perquè jurídicament tu pots plantejar moltes coses com a advocats, però et diuen, però estan al carrer? Han fet una cosa molt greu i estan al carrer.
Això no és nou, tampoc, en el que és la interpretació pública de la social de la justícia. És a dir, casos de narcotraficants que han estat en llibertat i s'han fugat, recordem. Sí. No és nou, això.
Sí, inclús etarres que han tingut que esgotar la presó provisional i també han quedat en llibertat en situacions de, diguéssim, de judicis pendents de molts anys de presó.
Per tant, quina alternativa, ja que ha comentat Olga Ortiz que no era possible allargar aplicar la condemna no ferma a presó, que em sembla que eren 15 anys per abús sexual.
Clar, potser ja hauria, em plantejo jurídicament, una modificació de la llei d'enjudiciament criminal, que és la més velleta que tenim en vigor, que digui, per exemple, que en casos d'abús sexual, de terrorisme o de determinats delictes greus, que la presó provisional es pugui prorrogar a instàncies de jutge 6 mesos o un any més. Dic possibilitats jurídiques que ja cauen en els polítics, en reformes de la llei, perquè els jutges apliquen la llei.
Apliquen. Els polítics les elaboren i els jutges l'apliquen.
Clar, jo tampoc vull carregar contra els jutjats ni contra els jutges, perquè treballem mà amb ells i jo sé el complex que és aquest cas i aplicar la llei, perquè fins i tot l'altre dia sortíem d'un judici i amb la jutge del penal parlàvem d'aquest tema. Ella tampoc sap, amb el codi penal a la mà, com haver reaccionat davant d'uns elements objectius com existió o no consentimiento, hubo una negatividad expresa o no una negatividad expresa, mostró su posición o no la mostró, no es no o la víctima estava paralitzada. Tots aquests elements són els que s'analitzen a la sentència, que me la vaig llegir perquè vaig pensar, a veure, valoro una mica què està passant, també per aplicar casos que jo porto, clar.
Certament. Bé, complexitat, per tant, del tema, i aquí, doncs, tenim un problema de drets humans, ho deia Mireia del Pozo, no és una qüestió de dones contra la resta de la societat o dones contra homes, sinó de drets humans. Avui, en el Mirador de l'Actualitat, ens acompanyen la gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Mireia del Pozo, l'advocat penalista Lluís Batlló i la també advocada experta en lideratge femení, Olga Ortiz. Tenim una pregunta del dia que és molt directa sobre aquest tema. Ruth Carballido, bona tarda. Quina és la pregunta?
Hola, bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Amb la posada en llibertat dels membres de la manada, quin nivell de confiança tens en la justícia? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, nul, és un escàndol. Com a segona opció, baix i amb molts dubtes. I com a última opció, segueixo confiant-hi, tot i no entendre decisions com aquesta.
Gràcies, Ruth. Podeu seguir votant fins al final del programa, amics oients, per una d'aquestes tres opcions. Bé, els avanço que està guanyant la primera. És a dir, hi ha una reacció social molt clara en aquest sentit, no? Fins i tot hem sentit polítics en les xarxes socials dient que confien en la justícia, però casos com aquests, doncs, fan que es deixi de confiar.
Clar, per això és el que dèiem al principi també, de que ja el dret al recurs fa que les inconcrecions que es poden tenir amb una sentència de primera instància es puguin polir amb un recurs de cassació, en aquest cas, davant del Tribunal Suprem, en el que pues, aclari aquesta situació, per exemple, sobre si hi havia intimidació o hi havia abús de superioritat, que era una de les qüestions més debatudes i per la qual van finalment condemnar per abusos i no per violació, quan en realitat el relat fàctic parlava de fets que a tots nosaltres se'ns semblarien intimidació. No? Jo crec que el tema és aquest, però clar, hem d'intentar fer un debat jurídic, perquè quan sortim i comencem a escandalitzar-nos, com ja estava tothom pendent de que sortís la sentència, allò com abans de que Poncio Pilato presentés a Jesús i a Barrabàs, tots estaven esperant la sentència, i dius, home, espera't primer a que surti la sentència, llegeix-la i després opina. Però a mi tampoc em sembla correcte allò que va passar a Pamplona.
Sí, aviam, sí que és cert, però... És veritat, la gent estava molt pendent del que passaria i tots esperàvem que, bueno, que la resposta hagués estat una altra. Des dels mitjans de comunicació tampoc considero que s'hagi tractat adequadament. Per exemple, abans l'Olga estava comentant com aquests nois fan això, no tenen mares, no tenen germanes. Olga, en un programa d'aquests de màxima audiència televisiu ha sortit la germana d'un dels cinc parlant, dient que su hermano es tan bueno, que su hermano baña a su padre, que su hermano acompaña al padre al centro médico donde va. Bé, això què vol dir? No entrem amb la germana, el centro médico, lo que sea, no. Aquí el problema és que els mitjans de comunicació, en lloc d'estar donant veu a qui haurien de donar, que és la víctima i el seu entorn, estan donant veu a cinc persones que han fet un mal immens. No sé si us heu fixat, però l'advocat d'aquests senyors surt a totes les portades, surt a tot arreu. Què està passant? Com és? Aquest senyor que vol fer-se famós a costa d'això? Això per una banda. Per una altra banda, des dels diversos programes, estan ja rifant-se en aquests cinc personatges perquè vagin en els seus programes. Com? O sigui, què està passant aquí? Fins i tot des dels informatius. Si ens fixem en els informatius, que els informatius sempre ha sigut doncs, la informació més ben tractada, fixeu-vos en la música que es posa. Sempre, entre cometes, s'està victimitzant a la víctima, o sigui, se la torna a victimitzar, es pregunta si vols dir que no era ella la que té culpa d'alguna cosa? Mm-hmm. Clar, aleshores, tot això crec que com a societat hem de fer un pas endavant, per exemple, amb els darrers pressupostos que es van fer. Amb els darrers pressupostos s'havia fet tot de forma molt adequada, hi havia diners perquè des dels mitjans de comunicació s'aprengués a tractar bé aquests temes, igual que tot el que és la violència de gènere, clar, el pressupost ha quedat a menys de la meitat. Per tant, això no arriba als periodistes, als mitjans, igual que no arriba als jutjats, perquè aquestes primeres persones que entren en contacte en sàpiguen. Llavors, crec que aquí tenim un cas profund.
Hi ha encara en el refons aquella famosa frase, no? Alguna cosa haurà fet, no? Es deia també.
Home, l'altre dia, que va ser fa dues setmanes, va sortir la notícia en una discoteca del que li havia passat a una noia. Quants dies ha durat? Dos dies. Mm-hmm. Al cap d'un dia i mig els pares van demanar que ho traiés, que es fes enrere, en canvi va sortir el propietari de la discoteca.
Bueno, sí, però ojo, en aquest cas, perquè més o menys jo he conegut el cas de prop, clar, independentment del cas de la Manada o del cas aquest de Molins de Rei, no hem de pensar que tot cas que es denuncia ha ocorregut, perquè no podem condemnar abans a les persones de la instrucció, perquè sembla que el cas Ratmatats, com es digui, aquesta discoteca de per allà al carrer Marina, al final no van posar la denúncia als pares perquè sembla que no va passar res. Llavors, a veure, ens podem escandalitzar de tot, també de les denúncies falses, diguéssim, que poden haver.
Sí, i també és cert que es posen moltes menys denúncies de les que en realitat s'haurien de posar.
En el cas de la Manada, potser Olga Ortiz pot dir-nos alguna cosa nova, hi ha possibilitat d'actuar d'ofici o d'actuar a la Fiscalia o que el govern espanyol insti alguna acció que canviï la situació processal dels cinc membres de la Manada?
Clar, jo ahir em vaig aixecar amb el tema de que l'abogado del Estado interviniera. Avui m'aixego en que l'abogado del Estado
no intervindrà.
Però ja, clar, jo directament ho veig normal, perquè, a veure, si està la Fiscalia segueix instruccions del Fiscal General. El Fiscal General és un òrgan que depèn directament de l'estructura de l'Estat. Llavors seria com dir, és que el fiscal no lo ha hecho bien, vamos a poner al más listo de la clase, que es el abogado del Estado. Tampoc jo soc molt partidari de los abogados del Estado, no m'agraden gaire, però... Però per elegir, jo crec que el fiscal ha fet la seva feina. O sigui, aquí cadascú ha fet la seva feina. La interpretació de les lleis recau en els jutges. Si volem que els jutges reinterpretin, que canviïn la llei. Si volem una llei justa, que l'adaptin a la societat. I si volem una societat justa, que la gent aprengui que quan vas a un jutjat les coses no són blanco ni negro, sinó grises. Sempre són grises. Temes de família, temes de violència de gènere, tot.
Per tant, vostès es decanten pels canvis legislatius...
A veure, ara hi ha una comissió, aquesta famosa comissió que al principi era pràcticament d'homes i després
que van renunciar.
Que van renunciar per motius obvis per incloure dones, perquè és que era escandalós, no? Però aquesta comissió, que és el que intenta? Precisament arrel del cas de la Manada, concretar els delictes contra la llibertat sexual, perquè val dir que independentment de l'encert o no de l'audiència de Pamplona, la veritat és que els fets és molt difícil difícil, a vegades, incardinar els fets en, aquest assunt, en aquests assumptes amb un delicte concret, amb un tipus penal, que nosaltres diem. I llavors, sí, potser la cosa passa per concretar-los més, perquè entre violència i el que dèiem, intimidació, abús de superioritat, hi ha moltes paraules que s'assemblen, però que no són el mateix.
Bé, doncs, per tant, la petició social és normal, potser cal asserenar els ambients, també, és a dir, són molt legítimes les protestes, les podem entendre tots, podem empatitzar, però la justícia que tenim és la que tenim. Tampoc la podem, allò, tirar per terra, no? Enfonsar-la totalment.
Exacte, l'hem de respectar. Ara, això sí, si volem protestar, crec que podem protestar.
Oh, i tant.
Perquè serà la manera de fer passos per canviar-la.
I tant que sí. Seguim encara uns minuts més amb Mireia del Pozo, Lluís Batlló i Olga Ortiz, però tenim, com cada dia a aquesta hora, la notícia curiosa del dia, que ens porta una mica lluny, però també una mica a prop del que estem parlant, oi, Ruth?
La notícia curiosa d'avui ens porta a l'espai. El 6 de juny passat, la nau Soyuz MS-09, tripulada per 3 astronautes, va ser llançada a l'espai exterior des de la base de Baikonur, al Kazajstan. Un astronauta rus, un alemany i una nord-americana, asseguts juntets en posició fetal, van viatjar acompanyats de dues mascotes, que són Zadivaka, la mascota de l'actual Mundial de Futbol de Rússia, i Diemaus, la icona de la televisió infantil alemanya. Un vídeo de 10 minuts de durada ens permet veure tot el llançament fins que la nau comença a orbitar per l'espai exterior. Els tripulants de la Soyuz es dirigeixen a l'Estació Espacial Internacional, on els esperen 3 astronautes més. Tots 6 constitueixen l'equip anomenat l'Expedició 56. Fins al desembre, l'equip completarà 250 investigacions sobre biologia, física i ciències de la Terra. Em sembla molt curiós que en 10 minuts un coet estigui orbitant al voltant de la Terra. Ja sé que és la velocitat i tot això, però és que és molt poc, ni un arròs bullit tens preparat en aquest temps. Si l'actual ministre de Ciència em donés permís per utilitzar algun coet, després del que hem parlat avui aquí, ja tinc pensat a qui enviaria a 10 minuts d'aquí, i que orbitin tots 5 la resta de la seva vida. Ignasi, tu t'emportaries algun amulet si viatgessis a l'espai?
Ai, no ho sé, m'agafes desprevingut. Potser m'agradaria portar-me un instrument musical, un piano, però no sé si seria possible això, eh? Moltes gràcies, Ruth. Bé, que s'interpreti bé el que està dient la Ruth, però és veritat que de vegades solucions d'aquestes per assegurar que els botxins no s'acostin a la víctima no serien dolentes, serien imaginatives, com a mínim, no?
Seria un recurs.
M'ha semblat fantàstic i molt original, Ruth.
Una ordre d'allunyament molt allunyada.
Que quedi clar que no estem proposant cap cosa allò pitjor, eh?
Sí, no.
Sí, d'allunyament, i evidentment el dret a la vida queda preservat, perquè les persones es poden reinserir, poden rectificar i penedir-se, com és lògic, no?
I recomano, a més, el vídeo que diu la Ruth, perquè jo, mira, casualment l'he vist avui, i la veritat és que dona una sensació de claustrofòbia, perquè estaven ficats en un lloc allà sense ficar, a 28.000, em sembla que posava, quilòmetres per hora.
Semblen tres huevos Kinder.
Sí, sense gravetat.
Amb les mascotes allà, que dius, ostres, no sé.
Bé, i tornant a coses serioses, hem sabut aquesta tarda que s'ha fet el primer pas al Congrés dels Diputats per equiparar els permisos de maternitat i paternitat. Notícia important. Tots els grups han votat a favor d'una proposta perquè pares i mares tinguin 16 setmanes cadascun. Què en pensen? Les dones i les que han estat mares i els homes que han estat pares, que són pares també.
Doncs ho felicito. Ho felicito. O sigui, aquest pas, aquesta equiparació, doncs en primer lloc ja tocava. S'ha lluitat molt de temps. S'ha demanat des de fa anys. Sí que és cert que aquests dos darrers anys ha sigut quan més s'ha sentit de cara al carrer i la gent s'ha anat fent més a la idea, però realment és que aquí tant homes com dones tenien moltes ganes. Els homes és que tenen els mateixos drets, per tant, doncs ens hem de felicitar, i el fet de que tots els partits polítics hagin votat a favor.
Sí, drets i obligacions també, amb la criatura que ha nascut, no? Tot és una mica el mateix.
Bueno, bàsicament això ve ja d'un recurs d'empara que va ser admès d'una persona que va demanar empar dient que la Seguretat Social no havia estat adequada amb els seus drets, perquè hi va demanar els mateixos drets
a la dona.
La seva dona. Llavors ho vam comentar al matí en aquesta casa, aquesta sentència, i vam dir que s'havia d'equiparar, perquè si estem demanant la coparentalitat en temes de família, la custòdia compartida, doncs compartim des del principi.
Moltes gràcies, també. Suposo que està d'acord, senyor Lluís Batlló.
Tu creus que podem opinar alguna cosa diferent? Aquí jo penso que no, eh?
Els homes són beneficiats, per dret i per obligació, també.
Em sembla obvi, saps? Són d'aquelles coses que d'aquí 10 anys algun fill nostre dirà, però com?
Abans no era així.
Abans no era així, saps?
Si són les 16 setmanes, a més, simultàniament, queda clar, no? És a dir, que el pare i la mare podran tenir aquests permisos de manera simultània. Bé, doncs celebrem, quan sigui vigent, evidentment, en tornarem a parlar. I bé, tot desitjant el millor per a la justícia, esperem que el cas La Manada sigui una oportunitat, no? També per rectificar coses, per transformar, oi? Em sembla que ha quedat molt clar.
Home, clar, és un tema legislatiu. I assessors jurídics n'hi ha molts, allà, els escortes.
Sí, entenen, no els hi manquen. Gràcies, novament, als tres advocats que ens han acompanyat avui, Mireia del Pozo, Lluís Batlló i Olga Ortiz, per haver-nos acompanyat. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.